La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Malalties mentals, Enric, tema delicat que encara no hem tocat en cap programa.
Tens raó, Òscar, tens raó. Però potser nosaltres no som gaire indicats per tractar aquest tema d'una manera objectiva. Ja m'entens.
Sí, molta gent diu que som un parell de bojos, de foll sense remei. I qui no ho està en una societat malalta com la nostra?
Efectivament, no sé com encara existim com a espècie i no ens hem extingit.
Va, Enric, doncs vinga. Parlem d'aquest tema. Què et sembla?
No sé, jo...
Va, home,
no sé.
Vinga, va, Enric, que sí, que...
Va, és que és
sí,
una mica fotut, eh?
Però jo crec que és un tema que... Sí, no, que ho podem tocar i delicat, ho podem tocar bé.
Delicat. És delicat.
Uno, dos, cinco, tres, senyor, tres!
En Nick Drake va ser un gran músic britànic dels 70 que no va conèixer la fama en vida. I després de mort, va assolir l'estatus de músic de culte, de mite.
Això li va passar i li ha passat a molts artistes, malauradament.
Sí, tens raó. En Nick Drake, amb només 3 discs, entrà en el panteó dels poetes maleïts del rock.
Maleït? Maleït per què?
Perquè va morir molt jove, 26 anys. Va patir de profundes depressions que el marcaren de per vida. Després de la gravació del seu tercer disc, l'obra mestra Pink Moon, es va clausurar a casa dels seus pares i caigué en una profunda crisi existencial i creativa.
Collons, pobre Nick.
Era excessivament sensible i no suportava la presència del públic i d'alguns músics que tocaven amb ell.
Pànic escènic.
El 22 de desembre del 1974, els seus pares se'l trobaren mort al llit per sobredosi d'antidepressius. Oh. Un mite que ha influenciat de manera reconeguda el Robert Smith de The Cure, el Rem, el Paul Weller, l'Elton John, els Blur, el Sopeth, etc, etc, etc.
Déu-n'hi-do, Òscar. I no és gaire conegut, eh?
Sí, hi ha mites, amic, que sempre romandran a l'ombra. Escoltarem ara el Pink Moon del gran Nick Drake.
Música. saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you on the Bingo Moon. Red Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bingo Moon. Saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you on. It's a Bingo Moon.
Doncs no sé què passava en aquella època, perquè als anys 60 Kennedy Toole va escriure La conjura de los necios, un clàssic de la literatura nord-americana, però va ser editada pòstumament, l'any 1980. Pel seu autor, el fet de no poder aconseguir editar la seva obra el va fer caure en una profunda depressió que el va conduir al suïcidi. Només tenia 31 anys. És una novel·la força autobiogràfica.
El llibre relata el dia a dia d'Ignatius J. Reilly, un ser anacrònic i inadaptat dins la societat del moment que somia amb una forma de vida molt diferent. Odia el capitalisme i està en una lluita constant per no caure dins d'aquest sistema, al qual finalment s'enfronta.
L'Ignatius parteix de la premissa de considerar el treball com una forma d'esclavatge. I gràcies al seu sentit de l'humor, acabem simpatitzant amb un ésser totalment inadaptat i fora del circuit de la raó. Cosa que ens acaba fent preguntar. Però on és? On és la raó? Per cert, ja existeix traducció al català de l'obra i porta com a títol una Una confabulació d'imbècils.
També a la pel·lícula protagonitzada pel gran Jack Nicholson, Alguien voló sobre el nido del cuco, de l'any 1975, i basada a la novel·la homònima de l'autor Ken Kesey, Milos Forman, el director, ens proposa preguntar-nos on són els límits de la bogeria i quines són les millors maneres de tractar-la.
Un fresc que ens apropa a la problemàtica dels centres dedicats a les malalties mentals i a la importància de l'amistat i de la comunicació més enllà de tòpics i d'idees prefixades. Sentim un fragment.
Vinga.
Dame carta.
Te he dado 20 cartas.
Dame otra carta. Quiero otra carta. Scanlon, ¿quieres ocupar el puesto de Martini?
Oye, Mac. No.
Mac. Es la hora de la medicación.
Esto no es...
Es la hora de la medicación, señor.
No es una reina esto.
Mac,
escucha.
Mac,
dame cartas, Mac.
¿Jugamos en serio, sí
Mac,
o no?
Mac, dame cartas.
¡Santo cielo! ¿Queréis jugar a las cartas o hacerme la puñeta?
Jugar a las cartas.
Con esta música no hay quien se entienda.
Pero...
Señorita, yo solo quería...
¡Salga, por señor favor! Murphy, a los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras.
Bueno, yo solo quería bajar un poco la música.
Cuando haya salido de aquí, discutiremos cualquier problema que usted tenga, ¿conforme? A los pacientes no se les permite entrar en el cuarto de enfermeras. ¿Entendido?
Sí, señorita.
Toma, Billy.
¿Me permites?
Sí, gracias.
Perdone, señorita. ¿Cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar?
Esta música es para todo, señor McMurphy.
Sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar? ¿Eh?
Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos. El cristal quedará manchado con su mano.
Lo siento, señorita. De veras que lo siento.
Está bien. Señor McMurphy, la medicación.
¿Qué hay en esa píldora de caballo?
Solo medicina le beneficiará.
Sí, pero es que no me gusta que me hagan tomar cosas sin saber lo que son.
Oh, no se enfade, señor McMurphy.
Si no me enfado, señorita Pilbo. Pero es que no quiero que nadie me obligue a tomar nitrato potásico. ¿Comprende?
No se preocupe, enfermera Pilbo. Si el señor McMurphy no quiere tomar su medicación por vía oral... Nos las arreglaremos para que la tome de cualquier otra manera. Pero creo que no le va a gustar.
Sempre direm mentides si apostem per la veritat. La caverna galàctica.
Nasqué la teoria dels humors, aquella que proposa que estem conformats per quatre líquids o humors: la sang, la flema, la bilis groga i la bilis negra. El predomini d'un d'ells sobre els demés constitueix la predisposició a un tipus de temperament: el sanguini, el flemàtic, el colèric i el melancòlic, respectivament.
El nostre amic i professor de llengües clàssiques, en Jaume Ripoll, ens ha donat un cop de mà per extreure llum en aquest brumós tema. Aristòtil es fa la següent pregunta. Per què tots els homes excepcionals, ja sigui en filosofia, en política o en poesia i les arts, resulten ser clarament melancòlics?
En William James, al seu llibre Les varietats de l'experiència religiosa, un estudi sobre la natura humana, diu... Naturalment, no hi ha cap afinitat especial entre la bogeria com a tal i un intel·lecte superior, ja que la majoria de psicòpates tenen intel·lectes dèbils i els superiors normalment tenen sistemes nerviosos normals. Però el temperament psicopàtic, qualsevol que sigui l'intel·lecte amb el que es troba emparellat, moltes vegades comporta passió i un caràcter emotiu. La persona de ment té una susceptibilitat emocional extraordinària. Tendeix a tenir idees fixes i obsessions.
Continua. Així, quan un temperament psicòpata i un intel·lecte superior s'uneixen en el mateix individu i en les inacabables permutacions i combinacions de la facultat humana, estan destinats a unir-se amb freqüència. Tenim les condicions ideals pel tipus de geni afectiu que arriba als diccionaris biogràfics. Gràcies, Jaume. En Friedrich Nietzsche, geni de la història de la filosofia, també va patir d'una malaltia mental. El 3 de gener de 1889, Nietzsche passejava per la Piazza Carignano de Turí. Va veure un cotxer que fotejava el seu cavall, va córrer plorant cap a l'animal, el de quatre potes, no el de dues. El va abraçar i protegir de les fuetades. A partir d'aquell dia, diuen que va perdre completament la raó fins a la seva mort 11 anys després.
Un excés d'intel·ligència i sensibilitat? Escoltem un fragment del dia que Nietzsche va plorar. Pel·lícula del 2007, on en Friedrich es confessa devastat al seu amic Joseph Brouwer.
Ahora siento una gran pérdida. No sé. Creo que he perdido a Lu. Y a usted. Supongo que todo. Usted ha podido expulsar a Berta de su mente y tiene una familia. Usted tiene a su familia y yo mis subterfugios. Mis pequeños métodos secretos para soportar la soledad. Pero la glorifico, ¿verdad? Es que no quiero morir solo. No quiero que mi cuerpo sea descubierto por el hedor. Lu suavizó ese temor durante un tiempo. Pero tiene razón. Solo es una ilusión, Friedrich. Solo es una ilusión,
Friedrich. ¿Usted le importa a esa mujer? Se preocupó mucho por ayudarle. Si sus lágrimas tuvieran voz, ¿qué dirían ahora?
Me da mucha vergüenza.
Cuénteme.
Mis lágrimas dirían: somos libres. Él nunca nos habría dejado salir si el doctor Brouwer no hubiera abierto la puerta.
¿Y qué hay de la tristeza que se ve detrás de esas lágrimas?
No, no es tristeza. Es un gran alivio. Es un gran alivio. Es la primera vez que revelo mi soledad. Se desvanece, Joseph. Se está desvaneciendo.
Qué paradoja. El aislamiento existe únicamente si te aíslas. Cuando lo compartes, se esfuma. Mi querido amigo.
Somos amigos. Me gusta decirlo. Tampoco me lo habían dicho jamás. Me gusta. Somos amigos.
Friedrich.
Eso está bien.
Quédese con nosotros esta noche. Quédese a cenar conmigo y mi familia.
Oh, sería como abandonar mi misión, Joseph. Debemos seguir nuestros caminos. Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños el uno al otro. Así es como debe ser. No queremos ocultarlo ni enmarañarlo como si tuviésemos que avergonzarnos de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su destino y su rumbo. Y por último, doctor Brewer, tenemos que volvernos extraños el uno para el otro, porque es la ley a la cual estamos sujetos.
Te deseo un buen viaje, mi querido amigo.
Friedrich Nietzsche subió a un tren aquella misma tarde, hacia los cálidos aires de Italia y hacia una cita con un profeta persa llamado Zaratustra. Así habló Zaratustra, es su libro más célebre.
En una realitat plena d'al·lucinacions i distorsions de la percepció, en la foscor de la caverna, la llum del sol.
Number nine.
La salut mental cada vegada és menys tema tabú.
Sí, mira, una cosa. És molt curiós constatar que els homes solters, divorciats o vidus són més proclius a la depressió que els casats i que les dones pateixen el doble de depressió que els homes. I aquests números, això porta a pensar que potser, si fem matemàtiques... No... A veure. També s'estudia la possibilitat que la depressió pugui tenir algun factor hereditari.
De tota manera, hi ha certs factors que poden portar a descobrir una personalitat predepressiva.
Ah, sí? I quins són aquests símptomes?
Doncs mira, segons els psiquiatres, una voluntat desmesurada d'ordre, no sempre ni en tots els aspectes de l'existència, però en algun d'essencial, el caràcter melancònic també porta a tenir voluntat d'ajuda, amb un alt sentit del deure i la formalitat. Tot això pot portar a aquestes persones a plantejar-se exigències molt superiors a la mitjana. L'ordre excessiu, escrupolós en les relacions familiars, són persones que intenten arreglar les coses i això els porta a passar-se dies i dies rumiant una frase o qualsevol acte que hagi succeït i ho fan intranquils fins a humiliar-se i demanar disculpes. Tenen conflictes de consciència. També els passa que quan alguna cosa canvia pateixen desmesuradament. El canvi, perquè interpreten que s'ha trencat l'equilibri, vaja.
No fotis, home, no fotis tot això que em dius, però si m'estàs retratant. I perdona, però de conflictes així de consciència en tenim tots.
Ah, sí?
Sí.
Doncs potser és que tu ets dels que no està diagnosticats, com diu el nostre amic Toni.
Sí, potser sí. O potser, potser vist com deia el filòsof Kierkegaard, aquell filòsof que deia que des de molt jove he viscut sotmès a una immensa melanconia, la profunditat de la qual s'expressa en la facultat que m'ha sigut concebuda en grau igualment immens de dissimular-la sota l'apariència i el goig de viure.
Si et sembla bé, Enric, podem escoltar ara un fragment de Vincent, monòleg teatral basat en les cartes a Theo de Vincent van Gogh, interpretat, saps per qui?
Per qui?
Per un ocellet, amic nostre i col·laborador Jaume García, on escoltarem com el geni de pèl roig gestionava la seva pròpia bogeria.
Sí, sí, un altre geni amb problemes emocionals i mentals.
Segurament, Enric, si hagués planejat un viatge d'autor amb els Careva Viatges al carrer Colom 48 de Sabadell, s'hagués desestressat i hagués vist les coses d'una altra manera.
Sí, sí, segur, sí. Si hagués fet com el seu amic Paul Gauguin, que li va encarregar els Careva un viatge a la Polinèsia Francesa, on va ser acompanyat per un bon guia català, amic del Carles i l'Eva, segur que no s'hagués tallat l'orella.
Bé, escoltem el Jaume. Vull dir, en Vincent.
Ah, això. No saps tu.
No.
Us heu preguntat mai què sent un boig? Doncs exactament el mateix que aquí té el capçà. Els mateixos sentiments, les mateixes inquietuds, només que amb molta més intensitat. Jo sento que tinc ganes d'arriscar més i de fer amb els colors una música de tonalitats. Sento que en el futur hi ha un art de tal bellesa que bé paga la pena de perdre la joventut per aconseguir-ho. Encara que si tota bellesa arriba, no hi ha res perdut. Però quina raça dels pintors. Per què els artistes no ens associem i creem un fons comú que ens permeti viure amb dignitat? Per què? No se sap. Sento desassossec i prefereixo no aventurar-me. Em sento content aquí. Així com a mínim m'estalvio de veure pintors que em degraden com a persona.
En Leopoldo María Panero va ser un poeta madrileny que li diagnosticaren de ben jove esquizofrènia i es va passar quasi tres quartes parts de la seva vida internat en diferents manicomis d'Espanya. No va voler sortir mai dels psiquiàtrics, doncs deia que els veritables bojos estaven fora dels manicomis. En el seu poema El Loco, al que llaman rei, del seu llibre Poemas del manicomio de Mondragón, diu: «Bufón soy y mimo al hombre en esta escalera cerrada con peces muertos en los peldaños y una sirena ahogada en mi mano que enseño, mudo, a los viandantes pidiendo, como el poeta limosna, mano de la asfixia que acaricia tu mano en el umbral que me une al hombre que pasa a la distancia de un corcel, y Cándido sella el pacto, sin saber que naufraga en la página virgen, en el vértigo de la línea, en la nada cruel de la rosa demacrada, donde ni estoy yo ni está el hombre.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Escolta, Enric, tu creus que els terraplanistes tenen algun tipus de malaltia mental? Als Estats Units, un 34% dels seus habitants no creuen que la Terra sigui rodona.
Doncs mira, ni idea, Òscar, però és una burrada pensar que en el món de la informació, de la comunicació i de les dades, cada cop més ens malfiem de tot. És increïble que siguem cada cop més subjectius i rebutgem tot allò que contradiu la nostra pròpia opinió. Una mica angoixant sí que és.
I que ens puguem creure tot allò que les xarxes diuen, també. Com diu el semiòleg Umberto Eco, l'últim dels humanistes, m'atreviria a dir, opinava que estem vivint un tipus de període postmedieval, i un augment del pensament conspiratiu.
Si hi ha alguna deriva psiquiàtrica en tot aquest comportament que dius, em fa pensar en el narcisisme que només accepta com a vàlid les dades i opinions que em reafirmen a mi només. I si algú altre opina res diferent, és que em vol manipular.
Perquè el nostre cervell, les nostres neurones, responen més a les emocions que a les dades. Això ens creiem el que les xarxes diuen. Van a l'hipotàlem directament.
Toma.
Els mateixos moderadors de continguts de Facebook, treballadors precaris la majoria, cauen ells mateixos en les conspiracions que suposadament havien de controlar.
Mira, no m'estranya que patim d'estrès i paranoia. Segons la filòsofa Susana Martínez Conde, els símptomes del pensament conspiratiu són aquests: desconfiar en el coneixement de l'expert i l'autoritat, caure en la mecànica dels algoritmes, demonitzar la dissensió, que opinis diferent, sobrevalorar l'opinió pròpia, explicar de forma maniquea la complexitat de la realitat, rebutjar la ciència,
negar la Terra rodona, l'Holocaust, l'11 de setembre, la crisi climàtica, és gairebé esperpèntic. I pot ser que respongui a la impotència d'entendre el present, l'efecte de veure amb pessimisme el futur i experimentar una vida poc satisfactòria perquè és molt més incerta que la del passat.
Com? És veritat. Com no t'has de preocupar? Com no has de desconfiar de les institucions, dels governs i dels experts si no paren d'augmentar les desigualtats socials entre els que cada cop tenen més privilegis i els que pateixen cada dia més carències? Si passa tot això, no és tan estrany. No és estrany voler crear relats on les coses siguin simples, bones o dolentes, simplificar la complexitat de la vida. I no és aquesta situació un bon caldo de cultiu per problemes mentals i també socials?
Doncs sí, Enric, però què vols que et digui? Al final, no estan tan malament allò que pensen els conspiracionistes, allò de, per explicar les coses, ells treuen les matemàtiques i nosaltres, davant d'això, els responem: mira, veus al teu voltant? No necessites fórmules per entendre on vius.
Va, però això és més vell que el cagar dret, Òscar.
Voldràs dir que l'anar a peu?
Ah, bueno, sí. Hòstia, això de cagar dret... Dona eis requiem. Fie Jesu Domine, dona eis requiem. Fie Jesu Domine, dona eis requiem.
¡Una bruja!
¡Parece una bruja!
¡Porque se le nota! ¡No lo veis!
¡Mostrádmela!
¡No soy una bruja!
Es verdad, estás vestida de bruja.
¡Ellos me vistieron así!
¡No!
¡Y esta no es mi nariz, es postiza!
¿Y bien?
Bueno, le pusimos la nariz.
¿La nariz?
¡Y el sombrero! ¡Pero es una bruja!
¡Es una bruja! ¡Una bruja!
¿La habéis vestido vosotros así?
¡No! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero tiene una verruga!
¿Y por qué creéis que es una bruja?
Porque a mí me convirtió en grillo.
¿En grillo?
Y mejoré.
¡Pero hay que quemarla!
Hay diversas formas de saber si es una bruja.
¿Ah, sí? ¡Dínosla! ¿Cuáles son?
Decidme, ¿qué se hace con las brujas?
¡Quemarlas! ¡Quemarlas!
Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas?
¡Más brujas!
¡Madera!
¿Y por qué arden las brujas?
¿Porque están hechas de madera?
¡Isa! ¡Exacto, exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! ¡Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes también de piedra! Sí, claro. ¿Y la madera se une en el agua? ¡No!
¡Flota!
¡Flota! ¡Palabras que flota! ¡Tirámosla al pantano! ¡Bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua?
¡El pan! ¡Las manzanas!
¡Piedras pequeñas! No, ¡un cuchillo!
No. ¡La salsa verde!
¡No! ¡Un grillo! ¡No!
¡Un ganso!
¡Exacto! Así que, entonces... Si pesa lo mismo que un ganso, está hecha de madera. Y por lo tanto...
¡Es una bruja!
¡Una bruja!
¡Una bruja!
¡Ya lo decía yo! Bien, usaremos mi balanza.
¡Eso!
Ha habido trampa.
¡Es una bruja!
¿Quién sois, tan ilustrado en el campo de la ciencia?
Soy Arturo, rey de los bretones.
Mi señor.
Buen caballero, ¿queréis venir conmigo a Camelot y uniros a la mesa cuadrada?
Mi señor, me sentiré muy honrado.
¿Cómo os llamáis?
Bederber, mi señor.
Entonces quedáis nombrado Ser Bederber, caballero de la mesa cuadrada.
Cluca els ulls. Imagina un món millor i si no pots, escolta la caverna galàctica.
La moto.
Vinga, Pere, vinga, taula, Tàpies. On va tot això, Tàpies? Va, tu, olla, Tàpies.
Amb moto, xupo, papai, amb moto, xupo, papai, amb moto, xupo, papai, amb moto, xupo, papai.
Hola, bon dia a totes i a tots. Soc l'Ignasi Vallès de la Seva, el reporter de guerra, el reporter de barris de la Caverna Galàctica, el programa de Ràdio Sabadell més gamberro i reverent de tots.
Amb moto, xupo, papai, amb moto.
Aquest cop estic al Mercat Municipal de Marinals. A veure, tu què penses, eh? I què opines si jo te digo que se ha constatado que en estos últimos años, en aquests darrers anys, sobretot després de la pandèmia, els trastorns mentals han aumentado en un 47% en personas menores de edad.
No me extraña. No me extraña porque hay mucha presión. Claro, los menores han pasado unos tiempos malos. Primero porque se han perdido un año de su vida tontamente por culpa de este virus. Y luego, aparte, pues han vivido virtualmente. Virtualmente. Han hecho el colegio virtual, los amigos virtual, venga móvil. ¿Y qué pasa? Pues que es normal. Se han visto que realmente no han vivido una vida buena, bien. Han vivido una vida paralela.
O sea, por lo que estoy intuyendo de lo que me estás diciendo, la pandemia, o independientemente de la pandemia, un aspecto de esta vida moderna que es demasiada tecnología, demasiado aparatito, máquinas, pantallas cuadradas, está afectando al concepto de realidad, al tener una salud mental con cal, como Dios manda.
Sí, porque han vivido detrás de una pantalla y, bueno, es surrealista. Ellos han vivido de que si eres la más guapa, eres la mejor, si subes más vídeos, eres la mejor, si cantas mejor, eres la mejor. Y la realidad es que no se han dado cuenta de lo que ellos son. Quieren ser otras personas, pero ellos no se dan cuenta de que realmente no son esas personas ni tienen por qué serlo. pero ellos se sienten presionados todo el día.
¿Qué relación encuentras entre el tipo de vida de hoy día que llevamos con este fenómeno del aumento de los trastornos mentales? ¿Qué pasa con esta vida moderna que llevamos?
Pues mal, mal, porque la gente realmente no tiene empatía con otros, no tiene roce, mal. A mí no me gusta, sinceramente. Va bien para unas cosas la tecnología, pero para otras nos ha vuelto fríos. Pero tanto los niños como las personas mayores nos hemos vuelto fríos. Tú vas por la calle y ves a la gente todo el rato mirando el móvil. ¿Qué pasa? Que realmente no eres tú. Te cambia hasta la personalidad. Porque no eres tú.
¿Cuál de estas causas que acabas de comentar sobre el tipo de vida moderna puede llegar a ser tan traumática como para generar una patología?
Hombre, inseguridad. Inseguridad porque cuando tú tienes que relacionarte realmente sin tener esa pantalla delante, te crea inseguridad. Yo lo he vivido con mis hijas. Yo las he notado inseguras cuando han tenido que dar un paso, que ellas han tenido que ir a un sitio. Y eso le ha generado esa pantalla. Porque yo me he dado cuenta.
Ana Salazar.
Como el azúcar moreno.
Hostias, tú. Sí. Qué bo. Sí. Escolta, nen, posa'm un carajillo que tinc el sucre moreno, tu. Sí. Vosaltres sabeu que de la pandèmia cap aquí, en els últims anys, ha crescut un 47% en persones menors d'edat amb trastorns mentals?
Bueno, mentals potser no, però altres històries sí, eh?
Quines històries?
Per exemple, les regles de les joves.
Les regles de les joves? Hòstia, tu!
Sí. S'han trastornat a tenir la regla de les vacunes, per lo que sigui. Sí.
Interessant. Escolteu,
estan estudiant, eh?
Molt bé. Quina relació hi pot haver entre el tipus de vida aquesta que portem occidental, que anem tots com una puta cabra, amb això, justament, amb l'augment de gent amb trastorns mentals? Quina relació hi trobeu?
Bueno, suposo que la comoditat d'estar a casa, llavors, al tornar un altre cop a la vida, entre cometes, normal, doncs pot ser que ens quedem una miqueta atontats.
El ritme que portem, la inseguretat, les pors, les frustracions, el no arribar a final de mes, tot això fa que tard o d'hora t'acabi brotant algun tipus d'història mental?
Bueno, a mi em va afectar molt el tancament perquè estava sola a casa. Mes filles no podien venir perquè, esclar, no, la iaia sobretot, que no hi aneu i et trobes pues, sola.
Amb la soledat,
sí.
La depressió...
Sí.
Escolta, vosaltres coneixeu persones amb algun tipus de patologia mental?
Bueno, sobretot de depressió, d'un altre tipus, que jo sàpiga, no.
Sabeu que hi ha més de 400 tipus de patologies mentals? Quines en podríeu dir?
Depressió?
La depressió és la que més coneixo, diguem.
Bueno, bipolar...
Bipolaritat.
Sí.
Ah, com es deia? Oi. No em surt la paraula.
Ha perdut un apartament a Torrevieja, Alicante. Escolta'm, vosaltres heu pensat mai, escolta, se m'estan en el cap, tu, se me'n va la pinça. Què em passa?
Sí, moltes vegades.
I que has posat remei d'alguna manera? Has necessitat ajuda?
Bueno, en un moment de la meva vida, sí, vaig agafar molta ansietat i sí, vaig necessitar ajuda. Però em va donar aquesta persona les eines per poder, quan ho torno a tenir o quan em sento així, doncs intento fer-me neteja del meu propi cap, fer una mica de meditació i tirar endavant. I de moment me'n surto així.
recetejar i se'n tornem-hi, perquè de vegades trobem que això pot ser una mica tabú, al parlar d'aquests temes.
No, no. S'ha de parlar, no, s'ha de parlar.
Però la gent, sí que se n'ha de parlar, però trobes que la gent no ho fa? Perquè
no, sí.
Perquè, per exemple, igual que jo dic, escolta, tinc escoliosi, em fa mal l'esquena, dic, tinc esquizofrènia d'aquesta manera tan lliure i fàcil?
No.
Per què creieu que no se'n parla tant?
Bueno, perquè no està vist per a la societat. Si algú diu, tinc esquizofrènia, doncs ja se'l mira com un bitxo raro. Exacte, ja està boig, ja està. És diferent dels altres, doncs ja està, ja aquesta persona ja l'aparta.
Per què creieu que hi ha aquest tabú, aquest lastre, aquesta lacra, aquesta, sembla com, discriminació cap a les persones amb malalties mentals?
Bueno, no sé, jo crec que es pensa que potser les apartes o no sé, em fa l'efecte. És com que...
Al cap i a la fi és una mica falta sempre d'empatia, no? Sempre penses en tu, mai penses el que tens davant pot ser diferent que tu i cop el diferent sempre l'apartes.
Molt bé.
I, bueno, no he viscut algun tipus de patologia mental de prop o a tu mateix, amb la qual...
I si us dic, per exemple, que hi ha gent famosa que finalment, tard o d'hora, ha confessat, ha explicat i ha parlat de si mateix, com de si mateixa, com per exemple la Rosa ha comentat lo seu. Si jo us dic que la Catherine Zeta-Jones, sabeu qui és? La dona del Michael Douglas, aquell noi que es veu que fa tant l'amor. La Britney Spears. La Maria Carey, tant cançons de Nadal i Visca la felicitat, sabeu que són bipolars.
Sí. Bueno, jo la Catherine Zeta-Jones sí que ho sabia, les altres no.
I aquest trastorn de la gent que és obsessiva, que es diu el TOC, trastorn obsessiu compulsiu. Digueu-me famosos que en tinguin.
Jo famosos no, però tinc molt a prop. Mi filla, la Eva, que en TOC. De la neteja i de...
Sí. Ah, sí, sí. Això em sembla que ho té el Donald Trump, té això de la germofòbia. Per això no dona la mà, no, això fins i tot el papa, jo crec que també li fa.
Que fan a les seves banyes, que fan boles al seient. Ah, tot el llet soc terrible, soc pitjor que en Frankenstein. Amarrades al darrere i dornenes de bandera que s'agafen com llagostes pel garraf quan fem les costes. Arribant al lloc precís i amb l'excusa de fer un pis rodolem tots dos per terra i ens muntem la nostra guerra. I jo i la moto. La moto, vinga, la moto. La moto, xupapapa, i moto, xupapapa, i moto, xupapapa, a moto, xupapapa. Va, seu del meu funeral, si un bon dia me la foto, a mi poseu-me al forat, però arregleu-me la moto. Sí, a moto, xupapapa, i moto, xupapapa, i moto, xupapapa. Soc pedal, jo soc bugia. Soc la roda i soc pistó, i m'accelero, cor i freno. Soc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal a mi. Encara parlem mal com el senyor, però coi, com la foto aquesta que és una gran...
For the
Hem fet La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar a la realització tècnica. L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.